Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem. Primer amb titulars algunes de les informacions que ampliarem tot seguit en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu aquest dimecres que obrim parlant que 27 alcaldes de Ponent envien una carta a la consellera Paneque per aturar la planta de biogàs de la Sentiu de Sió. Volen una reunió urgent i visita sobre el terreny abans que el pla especial arribi a la Comissió d'Urbanisme. D'altra banda, a nivell local, parlarem que la Paeria de Balaguer realitza noves accions del programa Treball als Barris amb obres de millora i reurbanització d'algunes places i parts de la ciutat. El dispositiu d'inserció laboral, Som Barri, ofereix un servei personalitzat d'orientació, acompanyament a la inserció i formacions i servei de prospecció empresarial. Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. A banda d'aquestes qüestions, al més cobrirem l'informatiu, també tractarem altres temes que us avancem tot seguit de forma breu amb titulars. El govern ha aprovat aquest dimarts un paquet de mesures urgents per prevenir incendis i per restaurar els danys dels últims focs a Lleida i a les Terres de l'Ebre. S'utilitzarà una reserva del fons de contingència de 10 milions d'euros. En un caire més social, l'ASPIT impulsa la inserció laboral de persones amb discapacitat i en risc d'exclusió social a la comarca de la Noguera. A Balaguer, ASPIT desenvolupa dos programes d'orientació laboral, el CIOAS, adreçat a persones amb discapacitat reconeguda, i el MAIS, per a perceptors de rendes socials o persones en risc d'exclusió. D'altra banda, els titulars del carnet jove ja poden obtenir gratuïtament el carnet d'alberguista internacional, impulsat per l'Agència Catalana de la Joventut. En el capítol d'agenda, del 17 al 20 de juliol, la Ràpita celebra la seva festa major amb un programa ple d'activitats pensades per a totes les edats, que combina música, tradició, gastronomia i diversió al carrer. D'altra banda, el municipi de Camarasa acull un taller de fotografia nocturna sota el cel Starlight. Es farà aquest proper dissabte. I a Balaguer continua el cicle de monòlegs que es fa tots els dimecres a 2:15 de la nit a la plaça del teatre. El convidat d'avui serà Fernando García Torres, un reconegut monologuista sevillà amb una àmplia trajectòria en l'escena de la comèdia espanyola. Vint-i-set alcaldes de Ponent han enviat una carta a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per demanar que s'aturi el projecte de fons d'inversió danès SIP, que preveu construir una macroplanta de biogàs a la Sentiu de Sió. A més, també demanen una reunió urgent amb la consellera i una visita sobre el terreny abans que el pla especial del projecte arribi a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, prevista pel 22 de juliol, on se li podria donar l'aprovació definitiva. L'alcalde de Bellcaire d'Urgell, Jaume Montfort, ha assegurat que a la zona no hi ha prou generació de purins per abastir la totalitat de plantes que hi ha i per això afirma que la infraestructura necessitarà un 50% de residus no locals per poder funcionar. Els alcaldes que han signat la carta són els d'Artesa de Segre, Agramunt, Algerri, Arbeca, Belllloc d'Urgell, Bellcaire d'Urgell, Bellpuig, Castelló de Farfanya, Castellserà, Corbins, Els Omellols, Els Plans de Sió, el Palau d'Anglesola, Ger, Les Avellanes i Santa Linya, Les Borges Blanques, Linyola, Llar de Cans, Montgai, Montoliu de Lleida, Os de Balaguer, Tàrrega, Tornabous, Torres de Segre, Torrelameu, Vallfogona de Balaguer i Vilanova de Meià.
La carta s'ha fet pública en un acte al Pedrís, a Bellcaire d'Urgell, on s'han aplegat alguns dels alcaldes signants per observar la zona on es preveu construir la planta. Amb aquesta acció, els alcaldes volen fer pressió abans que se celebri la Comissió d'Urbanisme de Catalunya el proper 22 de juliol, on previsiblement s'ha d'aprovar el projecte. Per això, demanen una reunió urgent amb la consellera Paneque i també una visita sobre el terreny per tal de traslladar-li la seva posició. Els principals aspectes negatius de la planta que assenyalen són que no responen amb les necessitats ramaderes reals, que no s'ha demostrat d'on provindran les matèries a tractar i que la infraestructura necessitarà almenys un 50% de residus no locals. Jaume Montfort ha assegurat que en 25 quilòmetres a la redona no hi ha prou producció de purins per abastir la demanda d'una planta d'aquestes característiques i per això estan convençuts que es faran servir altres tipus de residus industrials per generar el biogàs, amb el perjudici que això comportarà per la salut de les persones.
Penseu que en totes les macroplantes que hi ha previstes en 25 quilòmetres a l'entorn, no? Que és aquesta de la Sentiu, la de Vallfogona, la de Linyola, la d'Anglesola, la de Vilagrassa, és que no hi ha suficient purín. És que avui en dia encara falta purín per adobar les terres i no sé d'on sortirà tant purín. Però el purín sempre he dit que és l'excusa. Això és el purín, no els importa. El que els importa és la producció de gas i per tant, per fer la producció de gas necessiten altres materials que són aquest 50% que són materials de llots de depuradora, de restes animals, que són residus que no produïm nosaltres i, per tant, no tenim cap obligació de suportar aquests residus, no? Llavors, doncs, creiem que la consellera hauria de vindre aquí al territori a parlar amb els ajuntaments, i ja que es llueixen que és el govern de tothom, que ho siguin de tothom, també dels ajuntaments i de les persones, i per tant vinguin aquí i parlem d'aquesta macoplanta que volen aprovar sí o sí.
Un altre dels factors en contra de la planta és la pressió excessiva sobre les infraestructures viàries que es preveuen que tindrà, ja que es multiplicarà el trànsit de camions. Per fer el combustible previst en el projecte faria falta el moviment d'unes 500.000 tones a l'any de matèries diverses, segons els alcaldes, fet que representaria un moviment d'uns 31.000 camions a l'any. Pels alcaldes, la sobredimensió del projecte trenca amb qualsevol idea de sostenibilitat i la veuen com una fàbrica de combustible amb una lògica industrial, molt més propera a una petroquímica que no pas a una instal·lació energètica pensada per garantir autonomia local. A més, alerten que la planta es preveu en un sòl agrari protegit, en un espai de gran valor ecològic i de proximitat a zones d'especial protecció d'aus, per la qual cosa consideren que es vulneren normatives ambientals i urbanístiques. L'alcalde de Tornabous, David Vilaró, es queixa de la política de gestió territorial en zones rurals.
Bueno, és que realment és així. O sigui, nosaltres tenim... Nosaltres ens veuen com una colònia energètica. Nosaltres produïm i tot va cap a fora. I després, aquí, tenim microtalls constants, la llum marxa cada 2x3, etc, etc. I això no pot ser. O sigui, el que es produeix aquí ha de revertir una mica aquí en el territori.
L'alcalde de les Borges Blanques, Josep Ferran, ha parlat de projectes similars, com la planta de Trajusa projectada a Juneda.
Que respon a una lògica molt, molt, molt semblant, diguéssim, a la idea que hi ha al darrere de propostes també de plantes de biogàs aquí a Ponent, o també, diguéssim, a projectes de plantes fotovoltaiques o de parcs eòlics també aquí a Ponent, o també de la incineradora de residus urbans de Juneda, que és una lògica de centre-perifèria, on el centre és el poder de decisió i la perifèria som aquell tros de país que acabem rebent les externalitats d'aquest centre.
A banda de la consellera Paneque, la carta també s'ha enviat a Javier Prados, director de Copenhagen Infrastructure Service, promotora del projecte.
Per la seva banda, els promotors de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió, Copenhagen Infrastructure Partners i Corners Bioenergy han respost a la carta dels 27 alcaldes de Ponent contraris al projecte, assegurant que aquest és un exemple d'economia circular i sostenibilitat per al camp. En aquest sentit, afirmen que subproductes com el digestiu tornaran als camps com a biofertilitzants naturals, tancant així el cicle i aprofitant recursos. També reiteren que compten amb el compromís de més de 300 ramaders de la Noguera, el Pla d'Urgell i l'Urgell, que s'han adherit al projecte per garantir fins a 480.000 tones de dejeccions anuals per transformar-les en biometà. Tanmateix, recorden que el govern ha qualificat d'importància estratègica el projecte. Segons els promotors, la planta serà part de la solució a l'excés de nitrats al sòl i l'aigua que provoca la concentració de producció agrícola, per la qual cosa s'afavorirà la sostenibilitat i continuïtat de la ramaderia intensiva local. També asseguren que els seus estudis només preveuen un increment d'un 1% del trànsit de vehicles pesats quan la planta estigui en marxa gràcies a la proximitat de les granges a la zona. La Paeria de Balaguer realitza noves accions del projecte Treball als Barris, amb obres de millora i reurbanització en zones de Balaguer. El dispositiu d'inserció laboral Son Barri ofereix un servei personalitzat d'orientació, acompanyament a la inserció, formacions i servei de prospecció empresarial. I, d'altra banda, el programa de desenvolupament local consisteix en la contractació d'una figura tècnica responsable del projecte ocupacional de Treball als Barris i de desenvolupament local, amb l'objectiu d'afavorir el creixement socioeconòmic de la ciutat, la creació d'ocupació i de millora de qualitat de vida. El projecte va començar l'1 de novembre del 2024 i finalitzarà el proper 31 d'octubre d'enguany i desenvoluparà projectes integrats que corresponen a les necessitats socials, laborals i econòmiques detectades prèviament en algunes zones de Balaguer. L'actuació es materialitza en un total de 22 contractacions laborals de persones que estan inscrites al SOC com a demandants d'ocupació i que resideixen a Balaguer. Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb un total otorgat de 430.000 euros per a realitzar les contractacions i les formacions. Aquesta acció es va iniciar amb la contractació al mes de març del personal del programa de competències bàsiques per a l'ocupació del projecte d'acció comunitària Balaguer Conviu i del servei de la mà d'acompanyament a persones grans. Ara continua amb les tasques d'enjardinament i manteniment d'espais verds i d'elements patrimonials de la ciutat. Concretament es tracta de la contractació de 12 operaris i un coordinador d'obres per als projectes següents. A la plaça Molí de l'Esquerrà es fa una intervenció destinada a replantejar l'espai públic situat al costat de l'edifici del Molí de l'Esquerrà. Es mantindrà la il·luminació de la plaça, s'augmentarà la zona verda amb nova vegetació i pel que fa a la zona central s'hi col·locaran 8 jocs, substituint els existents i s'instal·larà un nou paviment de cautxú per garantir la seguretat dels infants. A la plaça del Secà, Grup Balmes realitza una intervenció destinada a replantejar l'espai públic situat entre el carrer Frederic Soler i de la travessia de la Giradeta, al barri del Secà. L'actuació preveu ampliar la plaça, convertint els dos carrers que la limiten en un únic espai. L'actuació també preveu col·locar nous punts de llum a terra i alhora mantenir les dues faroles existents. El punt d'aigua de la font de la zona central es manté així com la vegetació actual. Finalment, i pel que fa a l'arranjament i supressió de barreres arquitectòniques de les voreres del carrer Riu Flamí i la reorganització del parc i zona del joc de Firal, la intervenció prevista preveu dur a terme dues actuacions en dos emplaçaments diferents. D'una banda, millorar l'accessibilitat del carrer Riu Flamisell, eliminant l'arbrat per garantir l'amplada mínima de pas, substituir la xarxa d'aigua potable existent per una de nova, arranjar el paviment i crear zones de pas que millorin l'accessibilitat de les cruïlles. I d'altra banda, està prevista la millora integral de la plaça del Firal, amb la substitució completa de jocs, l'adequació del terreny amb sauló i la instal·lació de nou mobiliari urbà. Amb la implementació de totes aquestes accions, en el marc del projecte Treball als Barris, des de la Paeria de Balaguer es contribueix a la creació d'ocupació, a la inserció sociolaboral i a la promoció de les accions formatives, també a la millora de la regeneració física de la ciutat, la reurbanització i millora dels espais públics, així com el manteniment continuat dels espais verds i els elements patrimonials de la ciutat. Finalment, aquests projectes contribueixen a la millora de la qualitat de vida i la promoció de la xarxa comunitària de les persones residents a la ciutat. El govern ha aprovat aquest dimarts un paquet de mesures urgents per prevenir incendis i per restaurar els danys dels últims focs a Lleida i a les Terres de l'Ebre. Per fer-ho possible, s'utilitzarà una reserva del fons de contingència per un valor de 10 milions d'euros.
Entre altres, es preveu la licitació urgent des de Forestal Catalana S.A. per a la contractació del personal i maquinària necessària per a dur a terme les actuacions de restauració i recuperació de les zones afectades pels darrers incendis. L'acord del govern també inclou el reforç de l'estructura del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals, amb tres noves unitats estratègiques, per donar servei permanent a la comarca de la Segarra, les Terres de l'Ebre i el sud de les comarques de Girona. La creació d'aquestes unitats suposarà una ampliació de 36 efectius, entre caps d'equip, conductors, tècnics en riscos laborals i recursos humans, o bé operadors de ràdio, entre d'altres. Així mateix, s'ampliaran els mitjans disponibles amb 4 camions polivalents amb braç d'esbrossador, kit d'aigua i grada ràpida, 8 totterrenys pick-ups amb kit d'aigua, 2 tractors forestals, 4 robots desbrossadors teledirigits i 2 biotrituradores. El govern també vol accelerar la tramitació i aprovació del Pla General de Política Forestal 2026-2036, el document que identificarà i prioritzarà els punts estratègics de gestió i també les zones de foment de gestió per evitar incendis. El Departament d'Agricultura i el Departament d'Interior, amb el suport del Departament de Territori, planificaran la gestió forestal dels perímetres de protecció prioritària, que tenen com a objectiu atenuar i disminuir l'exposició dels massissos forestals. El Cos de Bombers de la Generalitat tindrà un paper clau a l'hora de definir l'estratègia d'abordatge de la prevenció dels incendis forestals. El text aprovat també preveu la recuperació i el manteniment de 1.000 hectàrees d'hàbitats d'espais oberts d'interès per a la biodiversitat i la prevenció d'incendis forestals abans del mes de juny de l'any 2026. El text aprovat també preveu la recuperació i el manteniment de 1.000 hectàrees d'hàbitats d'espais oberts d'interès per a la biodiversitat i la prevenció d'incendis forestals abans del mes de juny de l'any 2026. Serà una tasca del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, amb col·laboració dels Departaments d'Agricultura i d'Interior i Seguretat Pública. En aquest sentit, el Departament d'Agricultura realitzarà un projecte pilot per al manteniment de camins ramaders i de foment de la transhumància. La ramaderia té un paper fonamental per al manteniment d'aquests espais. A més, el govern tramitarà amb caràcter d'urgència les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal, per aquest 2026, per un import de 2 milions d'euros. També incorporarà una unitat mòbil amb connectivitat multioperador i via satèl·lit per aportar provisionalment cobertura mòbil a zones afectades per situacions d'emergència. El Consell Executiu ha acordat una ampliació del termini i la dotació fins a 28 milions d'euros de la convocatòria per a la millora d'infraestructures viàries rurals amb l'objectiu de garantir l'accessibilitat, la cohesió territorial i el desenvolupament sostenible. Aquesta dotació s'incrementa en 8 milions. També es promourà una línia oberta de 50 milions d'euros a través de l'Institut Català de Finances destinats a préstecs amb interès bonificat per atendre qualsevol situació d'emergència.
En un caire més social, destaquem que l'organització ÀSPID, entitat d'economia social del tercer sector català, continua treballant per millorar la qualitat de vida de col·lectius en situació de vulnerabilitat a través del sol servei d'integració laboral, amb presència a 6 comarques lleidatanes, entre elles la Noguera. A Balaguer, ÀSPID desenvolupa 2 programes d'orientació laboral, el CIOAS, adreçat a persones amb discapacitat reconeguda, i el MAIS, per a perceptors de rendes socials o persones en risc d'exclusió.
Aquests programes, subvencionats pel Departament d'Empresa i Treball i cofinançats pel Fons Social Europeu, ofereixen atenció personalitzada, formació, pràctiques en empresa i suport a la inserció laboral, sense cap cost per a participants ni empreses. Durant l'any passat, el programa CIOAS va atendre 29 persones, formalitzant 6 convenis de pràctiques i organitzant una formació en atenció al client i gestió de queixes amb 6 participants. Per la seva banda, el programa MAIS va comptar amb 40 participants, amb 14 insercions laborals, 6 convenis de pràctiques i 31 intermediacions laborals. ÀSPID aposta per un model centrat en la persona, amb accions individuals i grupals que potencien l'autonomia, les competències transversals i l'accés al mercat de treball. Les persones interessades poden contactar amb el servei a l'espai Pallavacara, per telèfon al 638-242-015 o bé al 973-228-980 o per correu electrònic a ecamats@aspid.cat o aspid@aspid.cat. L'horari d'atenció durant l'estiu és de dilluns a divendres de 8 a 3.
I afegim en aquest bloc que els titulars del carnet jove ja poden obtenir gratuïtament el carnet d'alberguista internacional, impulsat per l'Agència Catalana de la Joventut. Aquesta mesura dona accés als joves a més de 4.000 allotjaments d'arreu del món de la xarxa Hosteling International, dels quals forma part el Xenascat. L'objectiu, doncs, és incentivar la mobilitat dels joves titulars del carnet jove alhora que es donen a conèixer els serveis d'arreu del món i de la xarxa Xenascat. El carnet d'alberguista internacional és molt més que una acreditació. Permet formar part d'una comunitat global de joves viatgers que aposten per la mobilitat internacional, responsable, l'intercanvi cultural i l'experiència compartida. A la vegada, aquest carnet dona accés a gaudir dels serveis de la xarxa jove d'albergs de Catalunya, el Xenascat, situats en paratges naturals i patrimonials del valor, que ofereixen l'oportunitat de redescobrir Catalunya des d'una mirada activa i compromesa. Per obtenir el carnet, només cal ser titular del carnet jove i omplir un breu formulari en línia. En menys de 48 hores, les persones usuàries rebran el carnet d'alberguista en format digital al seu dispositiu mòbil, que poden descarregar sense cap cost, preparat per ser utilitzat arreu del món. Amb aquesta acció, l'Agència Catalana de la Joventut reforça el seu compromís amb la mobilitat internacional i la descoberta local, fomentant el lleure educatiu, el turisme social i la convivència. I encetem el bloc més cultural i d'agenda de l'informatiu. Parlem primer que continua a Balaguer el cicle de monòlegs que es fa tots els dimecres a 2:15 de la nit a la plaça del teatre. El convidat d'avui serà Fernando García Torres, un reconegut monologuista sevillà amb una àmplia trajectòria en l'escena de la comèdia espanyola.
García Torres va iniciar la seva carrera humorística col·laborant amb el seu germà, el també còmic Julián García, i des del 2006 ha participat en programes com el Club de la Comèdia, Sopa de Gansos i Paramount Comedy. El seu estil barreja vivències personals i observacions quotidianes, amb ironia i una dosi de crítica social. Ha actuat en escenaris emblemàtics com la Chocita del Loro i ha format part d'espectacles com Life Story, on combina monòlegs amb sketchos còmics. El seu humor proper i desenfadat toca temes com les relacions de parella, la família i anècdotes de la seva vida, connectant fàcilment amb el públic.
Yo que no se rían de mí, que no se rían de mí. La única que ha suspendido. Yo que no se rían de mí, que no se rían de mí. Es Rafa, yo. ¡Ah, Rafa, qué pringao!
Recordem, doncs, la cita aquest dimecres a 2:15 del vespre a la plaça del teatre. D'altra banda, recordem també que durant l'estiu es fan activitats setmanals relacionades amb l'esport i la salut. Zumba els dilluns a la plaça del Morter a partir d'un 8:15, waterpolo els dimarts i dijous a la piscina del poliesportiu, fitness els dimecres a la mateixa piscina a partir d'un 8:45, aquafitness els dijous a les piscines del SECA a partir de les 8:15 i crossfit els divendres, també d'un 8:45 a 9 a la piscina del poliesportiu. La programació completa es pot consultar al web balaguer.cat.
I a comarca, dins de l'àmbit d'agenda, us destaquem que del 17 al 20 de juliol la Ràpita celebra la seva festa major. La festa arrencarà demà dijous amb una caminada fins al castell. Serà a 8:15 de la tarda, seguida d'una missa a l'ermita i una ballada de sardanes al capvespre. La jornada culminarà amb una llonganissada popular, una projecció fotogràfica i una ballada de gegants. Ja divendres a la nit tindrà lloc el tradicional sopar de germanor, que donarà pas a l'actuació del grup Six i el concert de The Reference, que animaran la nit amb música per a tots els gustos. Dissabte, una jornada plena d'activitats familiars. A la tarda, en part refrescant blau, omplirà els carrers d'aigua, jocs i festa, amb la participació de la xeranga Aigua amb gas i una nova ballada de gegants. A la nit, l'escenari s'omplirà amb l'espectacle M amb M Superhits, seguit de la nit jove amb els amics de Manel i sessió de DJ fins a la matinada. La cloenda de la festa arribarà diumenge amb un vermut musical a 1:15, a càrrec del grup Blanquet Jazz, i el lliurament dels premis del tercer concurs de dibuix. Ja a la tarda, l'escuma de colors refrescarà grans i petits i tot seguit tindrà lloc un ball de Golden Saxo. A les 11 de la nit, un castell de focs espectacular posarà punt i final a 4 dies intensos de celebració. I finalment, apuntem que el pròxim dissabte l'Espai Natural Maria Rúbies de Camarasa serà l'escenari d'un taller de fotografia nocturna en un entorn natural privilegiat, reconegut com a zona Starlight per la UNESCO. L'activitat coorganitzada amb la col·laboració de Naturalment Fotografia tindrà lloc des de 9:15 de la nit i fins a 11:15, i està pensada per a tots aquells que vulguin aprendre tècniques de llarga exposició i composició nocturna sota un dels sols més nets i espectaculars del món. Cal portar trípode i fer inscripció prèvia a través del codi QR habilitat a les xarxes de Som Camarasa. El taller té una aportació de 10 euros i les places són limitades. I arribem pràcticament a la recta final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita.
El Segre obre portada parlant de l'alcalde d'Arbeca, Sergi Pelegrí, que ha dimitit després de ser acusat d'agredir la seva exparella i un agent dels Mossos d'Esquadra. La renúncia arriba 4 dies després de la seva detenció. En paral·lel, 27 alcaldes s'oposen a la construcció d'una planta de biogàs a la Sentiu de Sió i demanen al govern que aturi el projecte d'un fons d'inversió danès per construir una macroplanta de biogàs a la Sentiu de Sió. També destaca la llum verda per construir el nou cap de Cap Pont a la zona de Copa d'Or, després del vistiplau dels informes tècnics. I atenció, el preu baix de la palla desincentiva la recollida i fa augmentar el risc d'incendi aquest estiu. I pel que fa d'altres notícies, hi ha hagut un ferit crític a l'estavellar-se a Mala Delta a Isona. En esports, el Lleida Club de Futbol presenta tota la informació per jugar a tercera i la Real Federació Espanyola de Futbol ha de validar-la per inscriure'l. La Mañana també fa ressò en la seva portada de la dimissió de l'alcalde d'Arbeca i del front comú dels 27 alcaldes contra la planta de la Sentiu. Afegeixen que Pelegrí també renuncia com a regidor i el grup d'Esquerra Republicana remarca el seu dret a la presumpció d'innocència. Francesc Roser estarà al capdavant fins que es triï el nou primer edil. El bloc del carrer Saragossa torna a tenir llum, després de gairebé 4 dies sense. Endesa confirma que la incidència ha estat per una instal·lació del Bershka situada als baixos de l'edifici. I en clau econòmica, hi ha hagut un repunt d'una dècima dels preus al juny a Lleida. L'IPC de Lleida es troba una dècima per sobre del registrat en el conjunt de Catalunya, que va ser del 2%, però està 2 per sota del que es va registrar a nivell estatal. I a la portada del Punt Avui destaca el projecte d'un sender litoral que unirà Argelers amb Malgrat de Mar, amb 250 quilòmetres de recorregut a peu per la costa. L'associació Camí de Mar lidera la proposta, que necessita implicació pública i privada per fer-se realitat abans del 2040. En clau política, primera topada entre el govern i la Moncloa. La consellera d'Educació, Romero, defensa l'ordinalitat fiscal i es desmarca de les línies del PSOE. També hi trobem una notícia econòmica destacada. La Unió Europea nega que l'1 d'octubre afectés el finançament de l'Estat, mentre es confirma la condemna a 18 exdirectius del BPA per al blanqueig de capitals. I en l'àmbit esportiu, el diari apunta que la relació entre el Barça i Ter Stegen es complica, enmig de rumors sobre la seva sortida del club i la gestió del vestidor blaugrana.
I fet aquest repàs als diaris, donem punt final amb aquest informatiu. Desitjant-vos que acabeu de passar un bon dimecres.